Hola, benvinguts a Eixample Barcelona Ràdio. Passada ja la marató de festes, de Nadals, de Cap d'Any, de Reis, ara ja i les rebaixes també, suposo, els que heu anat, doncs ja comencem aquest 2024 en aquesta nova edició cinematogràfica d'aquest programa que porta per títol Cinerama. I com sempre estem aquí, per un costat la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, bona tarda.
I un servidor, el Joan Ribas. Aproximadament 55 minuts dedicats al CTR, a les notícies i més cosetes. Avui tenim un programa molt atapeït amb moltes coses, jo crec que no ens donarà temps a parlar de tot, dels Globus d'Or, de les millors pel·lícules del 2023, de les darreres pel·lícules que hem pogut veure d'estrena a la ciutat de Barcelona.
Quantes coses.
Lamentablement també tenim que començar amb un record per... Bueno, ha sigut un començament d'any realment bastant dur a nivell de pèrdues de persones, de personalitats relacionades en el món del cinema directe o indirectament, i sobretot a Catalunya. Per una part perdíem a Ventura Pons, que va morir fa uns dies a l'edat de 78 anys. També perdíem a Colita, fotògrafa de la ciutat de Barcelona i que també en algun moment donat va col·laborar al cinema. Ventura Pons, un possiblement el director català més internacional, més conegut, no?
Home,
a nivell, va participar bastantes vegades al Festival de Berlín.
Sí, però fora de Catalunya no havia fet cine.
No, però bueno, no. A nivell de prestigi i de nom, no sé, podrien comparar alguns, l'han volgut comparar amb el Woody Allen català.
Alguna vegada s'havia dit, sí.
Sí, suposo que perquè va fer moltes comèdies, no? I de molts personatges. I també podria ser perquè no l'Almodóvar, no? Van començar més o menys en una mateixa època. Li van donar el Premi Gaudí d'Honor i a part de director, també productor a través de la seva productora els films de la Rambla, que va ser fundada el 1985, guionista també de moltes de les seves pel·lícules. I a part de cinema, doncs, també va adaptar al teatre algunes obres de Josep Maria Benet i Jornet, Sergi Belbel i altres, no? I recordem també que va aconseguir reobrir el Cinema Texas, ara que ha tornat a reobrir per segona vegada, no? Ventura Pons va ser reconegut a l'any 1977 quan va donar el salt a la gran pantalla en aquell documental Ocaña, Retrato Intermitente.
Retrato Intermitente, sí.
Sí, que no l'he vist jo.
No,
tampoc. Tu?
Va fer tres documentals i aquest és sobre el personatge aquest que vivia a les Rambles,
sí.
I era molt interessant aquest, a l'Ocaña.
Sí, sí, realment li va donar molt d'èxit. Com dient, a partir d'aquí pues, bueno, faria bàsicament bastants comèdies. Després va donar algun que altre gir adaptacions d'aquests autors teatrals també al cinema, però recordem pel·lícules com El vicari d'Olot, per exemple, La rúbia del bar, La rosa del bar,
sí.
No? Puta misèria, Que te juegas Maripili, no? Eren comèdies d'aquestes, o Rosita Plis, estrenada el 1994, no? Possiblement un dels seus més grans èxits va ser l'adaptació d'una novel·la de relats del Quim Monzó.
Ah, sí.
El perquè de
tot
plegat.
Plegat
o El porqué de les coses, en la seva versió,
sí,
espanyola.
Sí, perquè va fer la versió en castellà, i
sí,
es deia
sí,
El porqué
sí.
de les coses.
Sílvia Munt, Àlex Casanovas, Pere Ponce, i va guanyar el Premi Nacional de Cultura el 1995. Possiblement sigui la seva pel·lícula més exitosa, no? També va fer Actrius, el 96,
sí.
No? Una pel·lícula
amb
també...
tres grans actrius.
Sí.
Sí. Estaven...
l'analitzaran la Rosa Maria Sardà
i Núria Espert. Exactament, sí. I bueno, a partir d'aquí, pues, Carícies, Amic Amat... No fa massa, crec que fa uns 2 o 3 anys va rodar alguna pel·lícula aquí a l'Empordà amb 2 actrius angleses, sí, que jo no he arribat a veure, no, i que va ser un
deien
fracàs.
Deien que era molt dolenta.
Bastant fluixeta, sí.
Sí, 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 és veritat, sí. No me'n recordava jo d'això, veus?
Uh-huh. Anita no pierde el tren, per exemple, sí, una altra pel·lícula amb Rosa Maria, sí, Sardà, la que
aquesta,
va fer bastantes pel·lícules.
Aquesta la vaig veure a Lauren, era de Lauren, sí, uh-huh, ostres, fa molts anys, mare de meva. Sí, sí.
Mira, jo me'n recordo de l'estreno del Vicari d'Olot. Vaig riure, mira, que ara mires la pel·lícula i han vellit molt malament.
Em sembla que no l'he vist sencera.
Però sortia el Joan Borràs, la Mari Sampere, l'Enric Major, un d'actors d'aquella,
sí,
època, bueno...
Sí. Jo no, em sembla que no l'he vist sencera, l'he vist per la tele alguna vegada, però sencera em sembla que no. Uh-huh. Però aquestes que dius, sí, perquè havia treballat amb Lauren Films, i la recordo de... que convidaven al pas i l'estrena, no sé què. I sí, sí, havia anat, sí.
I era del primer que feia les pel·lícules en català,
sí,
en català,
sí, això,
això
sí,
també s'ha de reconèixer.
Sí, sí.
Més de
30 no li agradava, no li agradava, que les doblessin. Alguna ha fet, però no li agradava que li...
Home, però li doblaven, perquè, esclar...
Per estrenar la resta d'Espanya,
clar,
algunes
sí, havien de doblar.
Sí, sí.
Potser no li agradava, però havia de passar per l'aro perquè són calés.
Sí, era un home de molta cultura, molta empenta, rodava una pel·lícula l'any quasi ben bé, doncs per això, per comparar-li amb el Woody Allen. I nosaltres, fa quan van reobrir els Cinemes Texas, me'n recordo que li van fer una entrevista,
sí, una entrevista
a altra,
sí,
emissora,
sí,
i era un home molt, molt afable,
sí,
que tenia moltes ganes de tirar endavant i bueno, buscava ajudes també del govern i d'altres, i en principi el que va ser el Texas quan va reobrir,
sí,
va tindre cert èxit, no? Van fer
jo
pel·lícules
coneixia gent que hi anava, rest...
Sí, feien pel·lícules, sí, de restrena a 3 euros.
A 3 euros. Jo coneixia gent que em deia, ai, per 3 euros veus una pel·lícula al cinema? Doncs pues mira, jo, saps què? Algun dia me n'hi vaig i coneixia alguna... Jo no hi anava perquè ja no eren estrenes, no havia anat mai. Havia anat a alguna presentació d'unes altres coses. Això sí, perquè feia altres coses, eh? També feia presentacions de llibres, feia preestrenes, feia passes de premsa, feia diverses coses. Però havia sentit gent que deia, ah, doncs mira, jo hi vaig molt al Texas, eh? Perquè mira, 3 euros, passes la tarda... Però després la cosa va anar...
Uh-huh.
Va anar...
Sí, bueno, però que també es va ficar a reobrir cinemes a València i a Figueres,
sí, va
i
fer,
crec que
sí,
no li van funcionar massa bé, i el qual va empènyer a que el Texas de Barcelona també tingués que tancar. Inclús crec, jo he llegit que va tindre que vendre diverses obres d'art que hi tenia per tirar endavant les deutes o produir-se la darrera pel·lícula, no? Però bueno, és una, indubtablement, la figura relacionada amb el món del cinema català,
sí,
més important, no?, del segle XX.
Sí, 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 sí.
Sense cap mena de dubte. No va arribar als Oscars mai, no,
no
li van nominar,
no,
però sí que ja dic que va estar a Berlín diverses vegades. I...
Sí, es veu que sí, que a Berlín havia anat diverses vegades, sí.
Descansi en pau Ventura Pons, i també la pèrdua d'Isabel Esteva Hernández, coneguda com Colita, no?, que va morir la nit del 31 de desembre, precisament. Fotògrafa important per diverses facetes de la història de Barcelona i de Catalunya, no?
Havia col·laborat molt en fotogrames.
Uh-huh.
Jo la vaig conèixer, eh? I a parlar amb ella. No per res de cinema, per un altre tema.
Uh-huh.
Però sí, havia parlat amb ella, sí.
Sí, va col·laborar també, per exemple, amb Francesc Rovira Veleta en Los Tarantos.
Ah, mira.
Com fotògrafa.
Però aquesta sí que va arribar als Oscars. Los Tarantos sí que va arribar als Oscars.
No va ser la primera pel·lícula espanyola nominada a pel·lícula estrangera.
Crec que és possible.
A mi em sona que va ser la primera.
Aquesta o aquella del Bardem, La Venganza?
La Venganza.
Que és aquella dels segadors.
Sí.
Una d'aquestes.
La del Veleta, segur. Això,
sí,
aquesta,
sí,
segur.
Sí, 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 sí. El que passa que ell ja va dir que no van guanyar, a veure, no van guanyar perquè no van guanyar, perquè no es tenien diners per fer promocions. Et nominaven, ell diu que anava, ell, això ho va explicar, perquè el Rovira Veleta, a la seva època, que ja era gran, feia moltes coses, Inclús havia vingut aquí a la Festa Major de Sants, que no sé quina pel·lícula era, perquè havia rodat molt per Sants i tot això. I ell té una pel·lícula que es diu Los Atracadores, que surt a casa meva.
Al barri de Sants.
O sigui, que és on viuen els atacadors és de...
Sí. No és exactament, però vull dir que quan la vaig veure, jo no l'havia vist mai, vaig quedar, dic, hòstia, si això és casa meva, bueno, l'edifici, eh? I llavors, doncs, pues és això, ell quan ja era gran era un senyor molt educat, era un senyor...
I molt elegant anava sempre.
Molt elegant, sí, sí, molt. I havia fet coses així que li agradava que li expliquessin i tot això, i havia vingut per aquí, havia anat a la Filmoteca, i ell va explicar que quan ell el va nominar, clar, bueno, va ser, però es va limitar a anar a la cerimònia, seure allà i esperar què passava, i ell va dir que això no es pot fer, perquè el que fan la gent és que van un mes abans i sí. fan promocions, que això és el que va fer el Garci precisament. Sí. I ell, quan ho explicava, el Garci havia guanyat l'Òscar, i ell deia, el Garci va guanyar l'Òscar perquè va fer promoció. I jo em vaig limitar a anar allà a seure a la sala i esperar a veure què passava.
Bueno, tornem a Colita, que és la que estàvem parlant, i a l'homenatge que li volem retre mínimament aquí, dins de les nostres possibilitats, a part de Fotogrames, Telexpress i altres diaris, també va col·laborar amb la denominada Escola de Barcelona, una corrent de cinema que volia ser molt progressista, europeu, on estava Vicente Aranda, Jaime Camino i altres, no? I en aquests directors va aconseguir treballar amb directors de fotografia molt, molt importants de l'època, com Luis Cuadrado, Juan Amorós i altres, no? Sí, sí, sí. També diuen que va ser la fotògrafa de la Gauche Divine, aquest grup de professionals, intel·lectuals i artistes de la burgesia catalana, no?
Sí, sí, sí.
Amb el centre que estava a la discoteca Boccaccio. I també va col·laborar bastant en la Nova Cançó Catalana, dissenyant portades per Serrat, per exemple, no? I també era molt amiga de Terenci, Terenci Moix.
Sí, suposo.
I surt en aquest documental que es va estrenar l'any passat, La Fabulació Infinita, no? Parla en ella.
Ah, surt ella, sí. Sí, sí. Sí, sí.
Inclús també hi ha un documental sobre ella, on a casa seva parlen diferents personatges, dones, totes, i parlen una mica de la seva carrera, de la història de Barcelona, etc. Bueno, doncs dos pèrdues importants per Catalunya, per Barcelona, Colita i Ventura Pons, i per un petit homenatge musical hem triat a l'habitual músic de moltes pel·lícules de Ventura Pons.
És veritat.
Carles Casas, que crec que està, ha estat a l'enterrament i ha tocat un dels temes de les bandes sonores de Ventura Pons. En aquest cas, Carles Casas...
Es va fer famós per Queda tot plegat. Sí,
doncs és la banda sonora que escoltem ara. Carles Casas, el perquè Casas i el perquè de tot plegat. Thank you. Carles Casas, el perquè de tot plegat, homenatge a Ventura Pons i també a Colita. I també han desaparegut una actriu amb 100 anys, una actriu no massa coneguda, que es deia Glynis Johns i que sobretot coneguda per ser la mare dels nens de la pel·lícula de Disney Mary Poppins.
Sí,
no?
Bueno, havia fet més pel·lícules abans, eh? Sí. Però pel·lícules d'aquestes angleses que no tenen... No han passat a la història.
Va guanyar un premi Tony per el musical Little Night Music.
Ah, mira.
On ella cantava Send in the Clowns, ja. Que diuen que Stephen Sondheim havia composat per ella. Ah, no sé si és cert o no. I després d'Olivia de Havilland, Glynis Johns es va convertir en la nominada al Premi de l'Acadèmia, que amb més edat, més gran en qualsevol categoria, va estar nominada al 61 per millor actriu de repartiment per la pel·lícula Tres vides errantes.
Ah, d'Alfred Cinema.
Correcte.
Mira, sí, ja sé quina pel·lícula és. Sí.
Descansi en pau Glynis Johns i també un actor realment per mi molt important. Millor dient el nom pues, no us sonarà massa, però per mi és un dels millors actors de repartiment de les darreres dècades. Tothom ha parlat de Full Monty, l'actor de Full Monty.
Ah, no, sí, no.
Tom Wilkinson.
No, pues jo de Full Monty ni me'n recordo.
Tom Wilkinson és l'actor que també ens ha deixat sobtadament, no? Encara estava treballant fins fa poc. I un actor britànic, pues això remarcable per Full Monty, però també amb una llarguíssima carrera de pel·lícules que a vegades sortia molt poquet, no? En l'home del padre, Wilde, basada en Oscar Wilde, Shakespeare in Love també, El Patriota també sortia.
Sí, però són petits papers que després no te'n recordes gaire del paper que feia.
En l'Habitació.
En l'Habitació sí que
va ser, va estar nominat.
Em va agradar molt aquesta pel·lícula.
Amb una Missió Impossible em sembla que també surt.
És possible. La Joven de la Perla, L'Exorcismo d'Emily Rose, Batman Begins, Michael Clayton...
Sí, però veus ara mateix, diu, sí, les pel·lícules les he vist, però tampoc recordo quin paper feia.
El Sueño de Cassandra, de Woody Allen,
també sortia. El Sueño de Cassandra sí que me'n recordo, feia del tio.
Valkyria, on feia de general alemany, no? També en un petit paper, que era una pel·lícula molt coral.
Molt coral, sí.
I l'escriptor de Roman Polanski també tenia un petit paper.
No recordo.
És que a vegades eren petits papers,
sí,
excepte alguna
sí,
que altra
sí,
que
sí.
Tenia més.
Veus, el Sueño de Cassandra sí que recordo el paper, però les altres no recordo.
Però per mi un actor molt consistent i que és sí. Realment una pena perdre aquests actors... Amb jo per nom no massa coneguts, però quan els veus en pantalla... Pues,
no, sí, ja sé
fan...
qui és, però ja t'he dit que ara mateix les pel·lícules aquestes sí que les he vist, però no recordo quin paper feia. A part del Sueño de Cassandra, que t'he dit que aquesta sí. I la d'En l'Habitació també.
Sí, clar, feia de pare.
Feia de pare.
Ja sí que era...
Aquella pel·lícula a mi em va agradar. Era molt, no sé, molt real.
Era un drama, realment.
Era un drama,
important, però molt ben portat. Sí,
molt,
sí.
Em va agradar. A l'època, mira tu, encara me'n recordo que em va agradar.
Descansi en pau Tom Wilkinson i la darrera pèrdua ha sigut un actor sobretot conegut per una sèrie de televisió als anys 70, Starkey Hutch. Que es
no
deia...
No l'havia vist mai.
Jo algun trosset, però...
Quan arribava a casa ja estàvem veient Starkey Hutch, jo, quina ràbia!
David Soul és l'actor que encarnava un dels dos personatges, en aquest cas Hutch.
I va ser molt popular, eh?
Sí, inclús però... me'n recordo que la gent estonejava els cotxes amb
sí.
La ratlla aquella que portava
sí.
El cotxe.
El cotxe zebra, aquella ratlla
sí.
Així, vermella, blanca.
Idea,
però bueno, idea. A part de Starkey Hutch, pues, poca cosa més. Sí que una sèrie que després es va fer el llargmetratge que es deia Salem's Lot, que estava,
que estava molt,
bé
aquesta sèrie.
Sí, sí, sí.
Sí. Sona.
Una novel·la
de
Stephen King.
De vampiros o de...
Sí.
Era...
I després sortien petits papers a Magnum Force, a Clint Eastwood, i poca cosa més, realment.
Quasi
més,
tot va ser televisió, em sembla.
Quasi tot televisió, alguna cosa en teatre, també... I el remarcable és que es va casar 5 vegades. I també va fer algun disc.
Quin humor.
També va cantar, crec, algun...
Sí.
No sé.
No sé, ni idea.
Una veu molt fineta, no era gaire...
Sí, sí. Bueno, i fora d'aquestes lamentables pèrdues
ja
humanes...
Ja està, no? A veure...
Tenim també que plorar per un tancament d'un cinema.
Això sí.
Ai, sí.
Al Comèdia.
Ja veurem què faran.
Que jo poques vegades he anat al Comèdia, jo no sé si una o dues en tota la meva vida.
No, jo havia anat. I últimament havia anat perquè feien això del teatre filmat, no filmat, sí, teatre filmat, però que no era en directe, perquè és clar, si anaves al directe és que ja no es fa, era sense subtítols, i llavors jo havia anat perquè després érem subtítols, i havia anat perquè feien això, obres de teatre a Londres i tot això, i havia anat a veure alguna. I després havia anat alguna vegada quan a la festa del cine, perquè és barat.
Home, era un cinema que destacava molt, sobretot abans de que traguessin de la façana aquells grans murals, no? Perquè està Passeig de Gràcia, Gran Via, cantonada, un antic palauet, no? Primer va ser teatre, crec, i a partir de l'any 1960 es va reconvertir en cinema, en una única sala. I després va ser un cinema d'estrena important del centre de Barcelona, sí. Crec que ja, a part de l'Aribau, purament d'aquella època, sí, queda el Renoir, Florida Blanca, però ja no queda cap. Passeig de Gràcia havia tingut diversos cinemes, Rambla Catalunya, diversos cinemes, i no queda cap, senyors.
No.
El Comèdia es veu que estava bastant deixat i abandonat.
Això diuen, jo feia temps que no havia estat,
Va estar a punt de tancar fa alguns anys.
Es deia... 2018.
Es deia que Juan Luis Goas, que havia sigut director del Festival de Sitges, el volia reconvertir en teatre musical, però no va arribar a bon port.
Van fer alguna cosa amb novetats, això del Goas.
I després va entrar la cadena d'exhibició Yelmo i el va... durant 4 o 5 anys. Yelmo també va tancar fa poc a l'Icària, o sigui que ja no li queda cap cinema...
Entre plataformes, pirateig...
Sí, el cinema està de baixa, lamentablement, i és una llàstima. Diuen que no és... Perquè tothom pensa el típic, clar, aquesta cantonada, una marca de roba.
Sí.
Diuen que no es pot fer, no sé si és veritat, que és un edifici protegit.
Ja, protegit segur.
Però no, al costat sí que hi ha botigues de roba.
Perquè no...
Dins del mateix edifici. Sí, perquè l'edifici fa cantonada, però ja no sé si és un Massimo Dutti, no sé què més...
Havia una botiga de roba al costat del fa molts anys, de roba d'aquesta així de cerimònia, una botiga que era molt petita però tenien coses, es deia Mariuca.
Uh-huh.
I tenia unes coses i també, un pare ja, això ja.
Bueno, és de lamentar tancaments de sales de cinema i lamentablement notícies diuen que no serà el darrer tancament, perquè hi ha algunes sales que altres a la ciutat que estan mica...
Jo el que sí que dic que al Renoir sempre hi ha gent. Sí, o sigui, és un cine que jo hi he anat i un dia per la tarda sempre hi ha gent, unes pel·lícules més que unes altres, però sobretot a vegades els divendres està massa gent i tot, perquè comencen allò a comentar la pel·lícula, de la qual m'alegro que vagi la gent. Jo inclús deia que el Club Coliseum no l'havien tingut que tancar, perquè si el Renoir funciona, inclús hi ha cua. A vegades per agafar l'entrada...
Bueno, més que el Club Coliseum, suposo que refereixes al Club Doré, no?
A la Gran Via.
Sí, però és clar, són edificis, per lo que sigui, es pujan al lloguer o estan en venda, per lo que sigui.
La
crisi
és
general, les plataformes, és que hi ha moltes plataformes i molta oferta de cinema per 5, 6 euros mensuals, és clar. Per una família diuen, vaig anar al cinema...
Al Renoir, tot i que agafis el carnet i te fan diversos descomptes, depèn del dia i de si tens un vale o no, són 5 i pico. Clar, una plataforma, 5 i pico és un mes, no?
Sí, però veure una pel·lícula, per exemple, tu que tens plataforma i l'has vist, suposo, no sé si l'has vist al cinema, a sala o a plataforma, a La Sociedad de la Nieve...
Les dues maneres.
Ah, l'has vist dues vegades, ja?
Al cinema i a la tele, i no hi ha comparació.
Vai,
el que passa és que sempre la pel·lícula, la segona vegada que la veus, és millor perquè et quedes amb més detalls. Però, clar, la segona vegada la vaig veure a casa, però com al cinema no hi ha color.
És veritat.
Primer estàs pensant solament en la pel·lícula. Quan la mires a casa, que si truquen, que si vas a la nevera, que si t'aixeques al lavabo... Al cinema no, estàs concentrat mirant la pel·lícula.
Sí.
I això és molt diferent.
En quina sala la vas veure?
Doncs vaig anar al Fenomen.
Ah, hombre, és el millor cine de Barcelona.
Sí, bueno, hi ha alguns també que estan bé, però bueno, sí, el Fenomen és el cinema per excel·lència de la ciutat.
No, jo el vaig veure al Bosque, però la pantalla també està bastant
bé. I és clar, tu recordes la història, perquè els que tenim ja certa edat, no? No és com la gent de 20 o 30 anys que no han viscut el boom del llibre i de les pel·lícules.
Jo com a passejador tenia 10 anys. Va ser el 74, vaig néixer el 64, 10 anys. I jo la pel·lícula Viven em va agradar, però la pel·lícula Viven
el 72 es, sí, va passar el 72.
Doncs pues mira, 72. Encara menys. La pel·lícula Viven es centra en la manera com escapen d'allà, tota la idea. En canvi,
és
aquesta
no recordo,
es centra més
quan...
en les persones, amb els vius, amb els morts. Està ben feta, l'escena de l'accident, l'escena de l'avalanxa...
És difícil de fer, sí, això, eh?
I tot, i mires després l'equip, quasi tot és català,
sí,
que això,
sí,
escolta,
jo, sí,
et dona...
Sí. Dir jo, hi ha molts noms catalans, bueno, hi ha el Marcos, hi ha l'Oriol Tarragó, que aquests ja són els fixes, però després a l'equip tècnic hi ha molts noms catalans.
Està precandidata als Oscars en 4 millor pel·lícula de parla no anglesa, millor música, que bueno, és l'americà.
És el Jaquino, sí. Aquest no és català.
Sí, però la música va molt bé, la pel·lícula.
Sí, sí.
I després els millors efectes especials i el millor maquillatge.
Ah, llàstima del so, que no, perquè el Marc Ors...
De moment els
globus... Llavors té que passar
la criba. No?
Els del maquillatge ja l'han guanyat a l'Òscar, que són els del DDT, que el van guanyar, sí, ja pel...
Però és que se'ls veu la pell com si estigués,
sí, sí,
tallada del fred,
sí,
o
sí,
si està...
Però vull dir que en el maquillatge és fàcil que entrin, perquè ells ja van guanyar l'Òscar.
I després mires les fotos del final i es cuclava, el Bayona, les fotos amb el que fa ell, semblen els mateixos.
Sí, he vist fotos, comparativament d'escenes, perquè, esclar, estaven allà aïllats, però tenien càmeres de fotos. I
hi havia un que s'hagi acabat de fer fotos.
Per això s'ha pogut recuperar, no? De moment els Globus d'Or no s'han portat Bayona, ha sigut Anatomia d'una caïda, no? Però els Oscars pot tindre alguna oportunitat.
Però hi ha l'avantatge que Anatomia d'una caïda no va per França pels Oscars.
Ah, és veritat.
No va, no va, la van escollint, va una altra.
Sí, aquella del Fuego Lento, és?
No me'n recordo ara, sí.
Bueno, pues així t'ha agradat, per lo que veig, perquè esclar, dues vegades... Sapiguem, a més coneixent la història,
perquè
clar,
no, perquè
aquestes històries
la
que
mires,
saps al final...
La mires al cine, arribes a casa i què fas? Va, me la vaig a posar. Perquè ja...
Sí.
I la veus tranquil·lament allà i quedes amb més cosetes. I...
Pues a Movistar està Viven. I...
Mira, pues ara la buscaré, perquè fa molts anys que la vaig veure i ara...
Bueno,
fa...
Jo la vaig veure
no sé si
quan...
estarà encara, perquè a vegades hi ha pel·lícules que es duren una setmana o pocs dies. I hi ha un documental interessant que és 50 anys després d'alguns dels,
sí, aquest supervivents,
el
documental, aquest...
que és molt curiós, que hi ha una parella que va per allà a la zona que ja no hi ha tant de gel ni tanta neu perquè amb el canvi climàtic,
sí,
i encara van trobant coses,
sí,
de...
És curiós.
Restes,
sí, 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 sí,
no? Una
és
cartera que li
donen ja,
a...
Ara ja no hi ha tanta neu,
no,
és curiós.
No, comparen, i van trobar, per exemple, una cartera d'un dels supervivents i li donen, no? I dius, mira, tu cartera, i encara es conserva, pues, el document d'identitat i algunes coses que portava, no? Bueno, pues la Sociedad de la Nieve, que està sent un boom, tant en,
sí,
sales, encara,
sí,
continua.
Sí, inclús en sales l'han allargat.
I en Netflix,
eh?
També, bueno, també han fet una gran campanya de màrqueting,
sí,
i Bayona vende. Parlem d'algunes estrenes...
Bueno, depèn, perquè la del Monstruo ven a verme no va anar a ningú.
Ja.
Jo vaig anar a veure.
Jo també.
I era bastant pesadeta.
Jo la vaig veure a Sitges. Totes les del Bayona les he vist a Sitges, menys aquesta.
Parlem d'estrenes que hem pogut veure aquests darrers dies i podem recomanar algunes. Una és d'animació, és una pel·lícula que es titula Migració, un viatge, patas arriba.
Bueno, eso es per crios, però és,
ah,
molt,
pues jo m'ho
vaig
passar,
jo
molt
també,
bé.
Jo també, jo també.
Molt entretinguda, la vaig trobar una pel·lícula d'aquelles que, ostres, t'agrada, perquè, és clar, tot el que veus, i a nivell visual també està molt bé. Hi ha moments que passen a Nova York, a Manhattan, que està,
oh,
molt,
sí,
ben rodat allà.
Sí, lo de... Bueno, allò és... és... Broadway.
Sí, Broadway. Hi ha algun moment que pots recordar Ratatouille, en alguna escena dins d'una cuina,
bueno,
i un xef,
el dolent.
I un xef molt especial. Però bueno, és aquesta família, els dos ànecs i els seus fills, fill i filla petita. El pare té por i no vol sortir del seu lloc habitual, del seu llac on viuen, mentre que les altres aus, pues, clar, migren de tant en tant, tenen que anar canviant de lloc i tal. I un bon dia es decideix i tira endavant, i són totes les aventures que passen, perquè teòricament tenen que anar fins a Jamaica.
A Jamaica, sí.
I, bueno, és un llarg viatge, es van trobant...
Però mira tu, ells amb les ales, ja està. Mira,
sí, però es van trobant en alguna gent una mica especial dolenta, alguns coloms allà a Manhattan, sí, i, bueno, les aventures estan bé, no? Jo penso que sí.
Bé.
Molt distreta.
És molt distreta i per aquesta època i pels crios jo trobo que és una pel·lícula molt...
La recomanem.
Molt,
eh?
Bufona.
Migració,
sí.
Un viatge patas arriba, es titula. Una altra pel·lícula que també tothom està posant molt bé, molt bé, i que has vist tu, jo no, es diu Los que se quedan, dirigida per Alexander Payne, un director molt interessant. Jo penso que és dels directors nord-americans més interessants de pel·lícules. Quasi sempre parla de gent normal, gent gris, a millor no són héroes, però són pel·lícules, moltes d'elles, que toquen la fibra sensible. Per exemple, jo recordo molt gratament A propòsito de Smith, amb el Jack Nicholson,
sí, fa molts anys,
que estava molt bé aquella pel·lícula, i Jack Nicholson no estava sobrepassat com en algunes altres pel·lícules. És una pel·lícula que està molt bé, molt bé, molt bé, d'aquest jubilat, no?
Sí.
Que es decideix anar amb una rulot de viatge, trobar-se amb la seva família... Los Descendientes, també una pel·lícula bastant curiosa.
Sí,
tenia
estava
George
bé,
Clooney,
Los Descendientes, sí.
Tenia actors importants, passa a Hawaii, però també és una història que està molt bé, molt familiar i molt distreta. Entre copes, que també estava
no
bé.
No recordo res d'aquesta pel·lícula.
Sí, passava a la costa de Califòrnia,
ja, vale,
entre viñedos.
Sí, però no.
Sortia el Paul Giamatti, el mateix, sí, protagonista d'aquesta darrera, no?
Sí.
I la que no he vist, o no recordo, és Una vida a lo grande.
Una vida a lo grande
amb
era
Matt Damon.
Horrorosa.
Sí? Ah,
era,
doncs, per això no la recordo.
Era aquella pel·lícula que proposen a unes persones fer-se petits per poder viure en una casa de nines.
Ah, imagina. I per això era, home, però això devia ser bona.
A mi em va, jo vaig anar de cap. La idea és boníssima. La pel·lícula era dolenta.
Ah.
Al principi està molt bé, perquè, coi, per no gastar tant i per, diguéssim, clar, si tu pots viure en una caseta petita, tot el que gastes és en petit i tot, doncs imagina't el que estalvies i del medi ambient. Jo vaig dir, quina idea més bona.
Mm.
Bueno, vaig anar corrents, a més volia veure la caseta, volia veure-ho tot, estava desesperada. Al principi està molt bé, però després els hi en va la olla i
pues
era
no
dolenta, dolenta de nassos.
Tu l'has vist, Agustí?
No. I mira que em feia il·lusió.
Jo és que repassant la filmografia, dic, aquesta pel·lícula no l'he vist, que raro, perquè és un director que jo acostumo a veure.
No, no, és que jo t'hauria dit no vagis, perquè a part de veure la caseta i tot això, que sí que estava molt ben fet, però després dius... I a més ja no surt més la caseta.
Mm.
Bueno, és horrorós.
Bueno, Los que se quedan, en aquest cas, Paul Giamatti, que ha guanyat el Globus d'Or, el millor actor de comèdia, que no sé si aquesta pel·lícula
és
una comèdia.
No, no, no és una comèdia, no.
I que fa de professor, ja hem vist algunes pel·lícules a la història de Hollywood, des de Adiós, Mr. Chips, hasta...
No, no és Mr. Chips.
No, no.
A veure, el que passa que a mi si em va recordar alguna és Essència de Mujer. Perquè també més o menys són unes vacances i és un noi, bueno, allà ha de cuidar-se d'un cec, aquí en realitat no és això, però no sé per què m'ho va recordar.
No, el Club de los Poetas Muertos.
És que a mi no m'agrada gens el Club de los Poetas Muertos, ja ho saps. Jo quan vaig veure que aquell tio arrencava fulles del llibre, dic, això no. No, no m'agrada. Llavors, vull dir, és un, bueno, és una escola d'aquestes d'allà de Massachusetts, perquè van a Boston, i ve les vacances i uns quants alumnes doncs es queden, i n'hi ha un que té moltes ganes de marxar, que ja està amb la mossa i tot això, i a última hora la mare s'ha tornat a casar i tot això, i li diu que no el pot anar a buscar, i fa un emprenyament, i llavors s'ha de quedar amb el professor, que és el que es queda, diguéssim,
de guàrdia.
Sí, i la cuinera, que, bueno, negra, la cuinera, que sí que podria sortir, però, bueno, això ja és des del primer moment, no és cap spoiler.
No ho diguis.
Se li ha mort el fill
ja
al Vietnam, Perquè...
Sí, perquè la història passa al 1970.
Ella l'envia al Vietnam, bueno, el noi vol anar al Vietnam perquè diu que així pot obtindre una beca militar, que no sé exactament el que és, perquè ells no es poden pagar anar a la universitat. I llavors diu, si vas, després, quan vinguis llicenciat, podràs anar. Resulta que es veu que el maten i, clar, la dona està, és viuda i està deprimida, té una germana que la convida, però ella diu, és que no tinc ganes d'anar amb la germana. I
llavors és la història d'aquests
tres personatges...
A les vacances de Nadal.
A les vacances de Nadal d'aquests tres personatges que...
I la relació, suposo que al principi complicada, difícil entre el professor i l'alumne, no? Però el que jo veig al tràiler, vaja.
A veure, l'alumne està, imagina't, està...
Rancorós. Contra tot.
Era el que tenia més il·lusió de marxar, que ja anava amb la bossa i tot, i que li diguin que no... I l'altre, pues, bueno, se suposa que és un home una mica amargat, també...
El que ningú li fa cas, o la tenen una mica... No?
Sí, i l'altra pues, està deprimida, la cuinera, perquè bueno, li ha passat això amb el fill, no té, bueno, té la germana.
Bueno, tothom l'ha posat molt bé, com que és una excel·lent pel·lícula, no?
Està bé la pel·lícula, el que passa una mica llarga, perquè també passa de 2 hores, i també que pel final ja és el típic tòpic, la historieta que hi ha amb el pare del noi i el que passa després, no vaig explicar res.
Ah, vale.
I allò ja ho vaig trobar que quasi que sobrava, però bueno, la pel·lícula està bé, no és avorrida i es pot veure bé. Sí,
bueno, a veure què tal li va als Oscars, no? A l'actor i al director i a... I a la pel·lícula que porta per títol Los que se queden. Passem ara del cinema nord-americà al cinema més europeu, al cinema finlandès, un director molt conegut, que és Aki Kaurismäki, un director molt especial, que sempre fa... Sembla quasi sempre que faci la mateixa pel·lícula, no? I en aquest cas ha fet Fallen Leaves, és aquesta pel·lícula que
no
va guanyar...
Per què no li han traduït? Perquè és Leaves o Leps o...
Leves.
Són fulles, no?
Sí. Va ser premi del jurat al Festival de Cannes, el darrer, i bueno, els actors no són coneguts, i sí que és una pel·lícula molt cinèfila. Sí. És una pel·lícula que dura 80 i pocs minuts, perquè jo penso que està molt bé aquesta durada. Si hagués durat 20-30 minuts més, a millor s'hagués tornat una mica reiterativa, no?
És que la història és el més senzill que pugui arribar a imaginar.
Molt senzill. Són dos personatges molt corrents. Ella treballa en supermercat, ell se suposa que treballa en fàbriques, bueno, que són personatges solitaris, cada un viu...
Bueno, ella té la seva amiga, que, i ell també.
Té un amic i tal.
Amiga, que és, després van al karaoke i tot aquest...
Exacte. Bueno, té aquest toc de comèdia finlandesa, no? Una mica especial... Clar, és un país també que l'alcoholisme i l'alcohol es veu que va bastant...
Bueno, se diuen tots els països nòrdics,
nòrdics no?
Sí.
Inclús el mateix Kaurismäki, jo crec que la roda de premsa de Cannes anava una mica vermell, no sé si anava...
Bueno, es va posar a riure.
Sí, algú li va preguntar, no?, si tenia alguna cosa autobiogràfica aquesta pel·lícula.
I es va posar a riure.
Bueno, és una pel·lícula que... Fallen Leaves, aquesta pel·lícula de Kaurismäki, que, bueno, té bastant, té cosetes cinèfiles.
Allò, el de Breve Encuentro,
Breve Encuentro,
allò és molt bonic. Allò
ells van al cinema.
Això em va agradar, el de Breve Encuentro.
Van anar al cinema, van anar a una pel·lícula de zombis, que jo dic, aquesta pel·lícula jo l'he vist, amb el Bill Murray i dirigida pel Jim Jarmusch. Era una pel·lícula que estava força bé, una comèdia, que està molt bé, no me'n recordo el títol ara, però jo crec que té moltes referències a Breve Encuentro per un costat, perquè surt el pòster quan ells estan fora,
sí.
I també
a
Tu i jo, no?, de Leo Macari, també té alguna coseta de referència,
sí.
I un gran homenatge a Chaplin, no?
També.
Que també cita Godard i Bresson i altres, no?
Bueno, hi ha aquella conversa que allò és aquella conversa entre aquells dos que surten
del cinema, no?
Allò ja és de conya.
És de conya.
Allò és de conya.
La guerra d'Ucrània surt diverses vegades perquè,
sí, perquè
estan escoltant la ràdio i estan parlant tota l'estona, no?
Cada vegada que posen la ràdio parlen de la guerra.
Bueno, doncs és una pel·lícula molt sentimental, molt, podríem dir, de personatges grisos que es troben, volen viure junts, però ell és, bueno, un alcohòlic, i es troben, no es vol, tornen a trobar perquè hi ha un problema en una de les cites, després es tornen a trobar, després a, bueno, és això, és aquesta això, petita història.
És una història molt senzilla.
Els dos personatges, els dos actors estan molt bé i els dos amics també tenen certa...
El amic pobre que no vol que li diguin que és vell.
I també hi ha una història que a tu t'agrada, suposo que és l'adopció de la gosseta.
Sí, no? Està molt bé.
I aquest final, pla final, que és l'homenatge a Chaplin, indiscutiblement, d'aquesta Falling Leaves, aquest univers particular de Kaurismäki, aquest director finlandès, que també recomanem molt que aneu a veure aquesta pel·lícula. Si vols, fem una petita pausa musical, per després continuar parlant d'alguna estrena i altres cosetes. En aquest cas hem triat un homenatge al Tom Wilkinson, el tema principal de The Ghost Writer, l'escriptor de Roman Polanski,
amb músic
Alexander Desplat. Sí, senyora. I ara parlem d'altra estrena que he pogut veure jo, director francès, portava 10 anys sense dirigir cap pel·lícula i ara ha dirigit aquesta del Libro de las Soluciones. Parlem de Michel Gondry, un director molt especial, molt... les seves pel·lícules són una mica, tenen un toc de bogeria, sense ser comparables, un estil a la Wes Anderson, no? Que les seves pel·lícules tens que entrar en el món que t'està explicant o no entrarà. No sé si tu, Agustí, ets de Wes Anderson i Michel Gondry, no? Bueno, a mi m'agradava Olvídate de mi, aquella pel·lícula amb Jim Carrey i Kate Winslet.
A veure, jo el Jim Carrey, on surti ell, ja no puc.
No, aquí estava... No
aquests
estava
aquests actors no... Hi ha uns actors que no puc amb
ells. Em sembla que n'he vist una o dues, només.
Bueno, doncs pues aquest director ha tornat a França a dirigir, en aquest cas ha dirigit l'actor Pierre Niney, que és un actor jove que l'hem vist en diverses pel·lícules i que és el protagonista. fa una mica com un alter ego del propi Gondry. Diuen que aquesta pel·lícula té algunes cosetes autobiogràfiques. És una pel·lícula de cinema dins del cinema. És un director que decideix anar-se a un poble de França a rodar una pel·lícula, però de forma molt artesanal. No es porta massa bé amb els seus col·laboradors o col·laboradores, que diuen que és una mica també el defecte que tenia Michel Gondry, i és una pel·lícula molt esbuixarrada, no? On veiem tota l'estona com aquest director amb molt d'ego pues, vol fer-ho tot, inclús la música dirigeix d'una forma bastant curiosa una petita orquestra, no? I bueno, és una pel·lícula que entres i no entres, i jo particularment en aquesta sessió del llibre de les solucions no vaig entrar, em va posar bastant nerviós aquest protagonista en concret, no? I bueno, si li ha servit al Michel Gondry per superar els seus problemes i tornar a dirigir, doncs benvingut sigui, i que faci més pel·lícules i que els seus fans vagin a veure, però bueno, si continua per aquest camí, jo no sé si la següent tiraré per anar al cine. O sigui que dins de totes les estrenes possiblement és la que no va ser una decepció, perquè tampoc esperava una gran meravella, però bueno, alguna cosa que m'interessi més, sí. A part d'això, bueno, no tenim molt de temps avui. La setmana que ve, si un cas, farem les millors pel·lícules del 2023, cada un que escolleixi les que vulgui, 5, 10, les que feu la vostra pròpia llista, no? I també parlarem de lo que arribarà aquest any, les estrenes previstes per aquest any, que diuen que no seran masses perquè amb la vaga d'actors i guionistes moltes produccions s'han aturat fins al 2025.
No, és que el que ve no és gaire llamatiu.
Alguna cosa, però no. Després del 2023 ja...
No sé què s'estrena demà, però em sembla que...
No és res especial. Parlem dels Globus d'Or, la 81a edició, aquests Globus d'Or tan vilipendiats, no? Ja sabeu que és el premi de la crítica internacional que està afincada a Hollywood, no? Que diuen que era com un conjunt d'homes i dones bastant sectari, no? I que van tindre bastants problemes abans de la pandèmia. Haurà continuat amb el seu esplendor. I bueno, curiosament Barbie, que deien que podien portar-se diversos premis, no ha sigut la guanyadora, ha sigut Oppenheimer com a millor pel·lícula, que em sembla bé, no? El pobre Scorsese s'ha quedat sense premi.
També, pobre. No?
Estava nominada als Assassins de la Luna, Maestro, Vides Passades, La Zona d'Interès, que crec que arriba
la setmana que ve. Crec que sí.
I Anatomia d'una caïda, no? Millor pel·lícula, comèdia o musical, Pobres criatures, Yorgos Lanthimos, un altre director bastant especial.
Deu ser un desmadre.
Sí, una mica sobre el mite de Frankenstein, no sé. La millor actriu de drama, la Lily Gladstone, la coprotagonista, sí, de Los Asesinos de la Luna. Sembla que estava cantada, no? I millor actriu de comèdia o musical, ja sabeu que els Globus d'Or diferencien. Emma Stone per Pobres criatures, que a tu no t'agrada gens aquesta actriu, ho
no,
sé.
Em fa angúnia i tot, no ho sé, no m'agrada.
Bueno, les altres realment estava la protagonista de Fallen Leaves nominada, curiosament, a millor comèdia o musical.
Bueno, mira, però mira,
hi ha una pel·lícula que va guanyar les dues nominacions que tenia: Anatomia d'una caïda, millor pel·lícula de parla no anglesa i millor guió. Es va endur el guió.
L'actor dramàtic va ser el Cillian Murphy per Oppenheimer, un actor bastant curiós amb unes faccions especials. No,
però ho feia bé. Sí, la veritat és que feia bon paper.
I a més, amb una llarga carrera al costat de Christopher Nolan, perquè crec que han fet 4 o 5 pel·lícules junts, no? El millor actor de comèdia musical, Paul Giamatti, per Los que se queden. Bueno, ja sabeu que a vegades posen un actor en un comèdia, aunque no sigui comèdia, per tindre
no
més
és,
oportunitats.
Bueno.
Christopher Nolan va guanyar per Oppenheimer... Mm. Mejor actriz de repartiment, una esplendorosa actriu, Davine Joy Randolph, per Los que se queden.
Sí, que portava.
Vas veure tu aquesta actriu com sortia? Mare meva. Quina quantitat de carn, no? Però bueno. Sí, increïble.
Sí, però a més el vestit que portava no li
no la favoria
bé,
gens, però clar. Bueno. El Robert Downey també va guanyar per Oppenheimer. Anatomia d'una caïda, com ha dit l'Agustí, va guanyar pel·lícula de parla no anglesa. I la banda sonora, Oppenheimer. Bueno, Bueno, si no tampoc, és un músic que tampoc m'entusiasmi.
Tampoc n'hi havia músics bons nominats. No, l'any passat encara estava John Williams, Paulus Faberman i això, però...
Bueno, aquesta d'Oppenheimer almenys es pot escoltar, perquè la de Tenet era...
Oh, és horrorosa.
Sí, sí, sí. Bueno, doncs ja estem finalitzant el programa d'avui de Cinerama. Hem repassat el que hem pogut. A vegades m'enrotllo massa. Queden res, minutets.
A vegades no, sempre t'enrotlles massa.
Bueno, parleu vosaltres, no?
És que no ens deixes.
La setmana... Sí? Sí o què? La setmana que ve no vinc, eh? Com us poseu així, us ho feu vosaltres, home. Pues res, escoltem a Oppenheimer, bueno, el músic, en aquest cas, que no me'n recordo com es diu, és, sí, és un músic nòrdic.
Sí, jo tampoc, eh? No m'hi miris.
Johansson o alguna cosa així. Doncs pues aquí està Oppenheimer per tancar avui el nostre programa cinematogràfic.